Al matí, amb Raquel García.
I avui arrenquem al matí parlant de literatura, conversant amb la Txell Bagnó. Ella és periodista i tot just s'estrena com a escriptora amb una història colpidora, un homenatge a una dona, la seva mare, la Teresa.
L'entrevista.
El llibre es titula Cartes a la mare i ara la lluna somriu. Està editat per Círculo Rojo i es presenta el dia 12, aquest dilluns proper, a l'Auditori del Taulí. Nosaltres us volem descobrir com s'ha gestat aquesta reflexió sobre la vida, l'amor, la incertesa i també la felicitat. Un intent, diu l'autora, de posar paraules a sentiments i emocions. Txell, bon dia i benvinguda.
Bon dia, Raquel. Es fa estrany perquè normalment jo estic a l'altra banda.
Exacte. Avui et toca doncs, assumir les preguntes que et farem.
Bueno, primer, un agraïment a la ràdio, a tu, a la Bea, també, que la tenim aquí, a la Rocío, que no hi és, però sí, que la porto sempre al cor, i a tota la gent de Ràdio Sabadell per aquesta oportunitat.
Ens fa molta il·lusió que ens expliquis com estàs ara, que tens el llibre a les mans.
Ara mateix estic com una mica sobtada i sorpresa, perquè això és un projecte personal molt íntim, que jo havia previst d'una manera més petitona i que és com un fillet que s'ha fet gran. I ara doncs, estic començant a rebre les primeres reaccions de gent que se l'ha llegit, estic començant a processar el que pot provocar llegir una reflexió tan íntima i... I bé, estic molt emocionada, molt.
Doncs gaudeix d'aquest moment present perquè fem una mica un viatge en el temps. Aquesta història arrenca precisament amb la pandèmia, no? Que començaves a escriure i a compartir el teu perfil d'Instagram doncs precisament moltes vivències, no?, del dia a dia i sempre la mare hi era present.
Quan ens van tancar a casa, doncs tots vam fer moltes coses que no havíem fet, no? Jo sempre havia escrit, però no havia expressat mai tan públicament els sentiments, no? I vaig començar a fer un diari de confinament, confinament que tu el seguies, que molta gent el seguia, i que molta gent a la nit, quan el penjava, em retornava, no? Em deia, ostres, això que has dit a mi també em passa. O com, mira, has posat paraules a un sentiment que jo tinc i que jo no sabria com definir-lo. I em vaig anar animant i vaig descobrir que molts dies en realitat li estava escrivint a la meva mare. Li deia, mare, tu què faries? O, bueno, el que sigui, no? Ella era metge, era doctora del Taulí. I bueno, me l'imaginava en aquella situació de pandèmia, també. I aquí va néixer tot això.
De fet, ha estat com una manera, no?, de comunicar-te amb ella a través d'aquest perfil d'Instagram, però també ara amb el llibre, no? Deixar constància de totes aquestes vivències.
Sí. Per sort tinc un entorn fabulós d'amistats, de família, de companys de feina que em van animar a que això no es perdés, a que tot el que jo havia escrit davant la pandèmia no es perdés i a que totes les coses que havia de dir les digués i les expliqués. I doncs, fruit de moltes caminades, de moltes pujades a la mola, la Natàlia, que és una companya que ara ha esdevingut amiga inseparable, imprescindible, doncs em van anar animant a que ho posés sobre paper. Llavors van sortir 20 cartes, 20 cartes que podeu trobar al llibre, algunes més llargues, algunes més curtes, algunes molt profundes i que has de dir, ui, això ho haig de digerir, i altres més lleugeres.
I totes recullen també frases de la teva mare. Explica'ns això.
Us ho explicaré a mitges, perquè
perquè no podem fer espòiler,
un secret. Però sí, cada carta comença amb una frase que la mare, sense saber-ho, va escollir ella. I qui llegeixi el llibre sabrà per què i com jo vaig trobar aquestes frases, perquè és superbonic.
Són molt boniques. Explica'ns, qui era la teva mare? La Teresa, no?, que era metge, no?, en una època també d'homes.
Doncs sí, ella amb la doctora Bosque van estudiar medicina en una època que aproximadament només el 10% de l'alumnat de la carrera era femení, eren dones valentes, emprenedores. Ella ho havia viscut molt a casa seva perquè el meu avi ja era metge de família, tenia la consulta a casa i ella estava molt acostumada a veure entrar i sortir pacients i a veure l'avi. De fet, l'avi tenia un aparell d'aquells de fer radiografies dels primers que van haver a Sabadell, allà a la casa on jo visc ara. I ella va dir que ella volia estudiar. I tot i que algunes persones de la família no ho veien clar, ho va aconseguir perquè els seus pares, doncs, sobretot el seu pare, va
va confiar en ella, sí. No? Era, clar, una època, als anys 60, no? M'imagino.
Sí, sí, sí. De fet, el 68, el llibre explica una anècdota de l'any 68, plens disturbis, després dels de París n'hi van haver aquí, cap a la tardor, i allò de córrer davant dels grisos, no?, que ens expliquen els pares, doncs pues, també. I amb la doctora Bosque van fer la carrera, van fer les pràctiques després, i van començar a treballar amb Nen Jesús, amb el doctor Jamí, un referent a aquesta ciutat.
Totalment.
Totalment. I van ser molt innovadores, molt emprenedores.
De fet, tu destaques també, no?, en el llibre, aquesta empremta que va deixar la medicina, no?, sabadellenca, la teva
jo
mare
que
també,
sí.
I tot aquell equip, no?, que treballava en aquell moment.
Jo crec que sí, que professionalment va ser un referent, però que ho va ser perquè personalment també ho va ser. És a dir, jo no deslligaria una cosa de l'altra. I a mi em va marcar en els dos sentits. Em va marcar en el sentit de dir, s'ha d'anar sempre endavant, no pots tirar la tovallola, si vols una cosa la pots aconseguir, però també com a mare, de dir, buf, les mares tenim molta feina.
Molta, moltíssima. Hi ha una frase que m'agrada molt també del llibre, que dius que la medicina era la seva passió i la família la seva vida.
Sí.
Això passa sovint, no?
Se'm posen els pèls de punta, perquè jo ara me l'hauria de rellegir, bé, de fet ho faré aquests dies abans del dilluns. És veritat, és que la seva família era el primer. I ella molts Nadals havia de fer guàrdia, I no hi era per l'hora de dinar. Però és igual, ho compensava. S'escapava un moment, el que fos, saps?
Tenia aquesta presència, no?, malgrat doncs, l'agenda, no?, i la complicació del dia a dia, com tantes mares. En realitat és un homenatge a la teva mare, però que jo crec que serveix
a
també...
A totes les mares.
A totes les mares i a totes les filles.
Tots tenim una mare que has nascut del seu ventre o una mare que t'ha acompanyat. No cal haver... que sigui la teva mare física, perquè moltes dones fan de mares i fem de mares i no cal que... Jo ara tinc una mare que es diu Magda i tinc una mare que era la millor amiga de la meva mare en els seus últims anys. La doctora Bosque la va acompanyar tota la vida i la Magda en els seus últims anys. I em fa de mare. I fa de mare dels meus fills. I si jo he pogut escriure aquest llibre també és perquè ella m'ha fet de mare. De mare a la terra, que dic jo.
Que bonic. De fet, comences també donant molts agraïments, a molta gent que suposo que t'ha ajudat, no?,
molts,
a fer possible doncs, recull de cartes.
Sí.
Suposo que també són emocions que s'han anat acumulant al llarg dels anys. Com has fet la tria, també?
Pua, és que és molt difícil Raquel,
no?,
perquè jo he escrit el que em sortia del cor i el que a mi m'ajudava a curar-me. No sé com dir-ho, a sanar-me, a fer un pas endavant, no? a fer les paus amb la vida, no? A reconciliar-me amb que no tot és dolent, perquè quan se't mor la mare i al cap de 10 anys el pare, acabes pensant que tot és una injustícia, no? I que això és fatal, i que quin món estem deixant, no? Si els que estimem se'n van. I no és així, t'has de reconciliar i has de pensar que estem aquí, que som afortunats, no? I et reconcilies amb les petites coses, amb el dia a dia, no? Amb poder sopar amb família al vespre.
Clar, suposo que també, doncs, amb tot aquest recull de cartes, a banda de gairebé passar per totes les fases, no?, del dol, suposo, també és una manera de fer un homenatge no només a la mare, sinó a la vida, no?, un cop ja has superat, doncs, aquesta absència.
Sí. Jo crec que vivim massa ràpid. Jo crec que ens hem d'aturar més i pensar més. I això no me n'he adonat fins que he tingut el llibre a la mà, Vull dir, cada carta m'ha ajudat una mica, però la que em va costar més escriure és que parla sobre la mort. I penso que ens hem d'aturar més, ens hem de mirar més als ulls, ens hem de ser més empàtics, més assertius quan parlem amb els altres. Mai sabem què està passant la persona amb qui estàs parlant. No sabem. I potser algú et diu un improperi pel carrer, et pita amb el cotxe. Potser aquell senyor està arribant tard a una reunió que li va la vida. Que potser porta 30 anys sense feina, va a una entrevista de feina i arriba tard. És un exemple molt tonto, però vull dir, no ho sabem.
No, i moltes vegades no vivim per això mateix, no? Perquè no som conscients de que això s'acabarà, no?
És que
ser-ne... Que existeix aquesta mort, no?
Però fa molt mal, Raquel, ser-ne conscient. A mi també em fa mal pensar que això s'acabarà. És que fa molt mal pensar que estem de passada.
Però saps què et vull dir? I tant, i per això moltes vegades no parlem, i quan parlem ja és massa tard, però és una manera també de tenir més consciència, de viure amb més plenitud, de valorar, com deies, no?, aquests petits detalls, fins i tot de buscar aquest respir que tots necessitem, no?, en aquesta societat tan trepidant.
Sí, saps què penso? Que parlem poc. Parlem molt de moltes tonteries, eh? Però parlem poc de com ens sentim i no cal anar gaire lluny. Podem veure com està el tema de salut mental, sobretot després de la pandèmia, però en general, i les ansietats i tot el que vulguis. I jo penso que parlar amb els que tens al voltant, no estem sols.
I parlar des d'aquesta sinceritat, no?, i autenticitat. Ara ho deies, vas començar també doncs, a Instagram i potser per això connectaves amb la gent, perquè en aquest món tant de perfecció, no?, de felicitat, a vegades doncs, mostrar això, aquesta tristesa, no?
Sí, però aquest em vaig abrumar, dolor. I vaig tancar l'Instagram, el vaig posar privat i vaig dir, ui, no.
Ja només, però ara tens un, digues.
Ara en tinc un, tinc el de cartes a la mare, que és en obert, i on sí que a partir del dilluns també aniré penjant aquestes frases com més impactants, més simbòliques, més que poden ajudar, perquè també vull que ajudi el llibre, eh?
Sí, exacte, per això que també doncs, ens ajudi doncs, a valorar totes aquestes coses, no? Per exemple, pots compartir una frase, no? Per exemple, que també vas tenir-la molt present el dia del teu casament, perquè la gent es faci una idea.
D'estimar se n'aprèn estimant.
És un bon missatge, eh?
Home, és el que ella va escollir per les meves invitacions de casament. I ja estava molt malalta, i s'hi va dedicar hores i hores i hores a buscar la frase que definís l'amor, que definís potser la relació que veia ella amb el Josep, amb el meu marit, des de fa 20 anys, que això també té molt mèrit.
Això és per fer un altre llibre, Avui
llibre.
Dia això és la resistència.
Som un equipo en tot invencibles, o sigui...
Però per això també és un cant, no?, doncs a la vida, un altre ritme i també doncs, a aprendre a estimar.
S'ha d'aprendre a estimar i aprendre a estimar
bé.
De moltes maneres. Jo no diria bé ni malament, si m'ho permets, sinó de moltes maneres. Hem d'aprendre a acceptar la gent com és. No podem pretendre que tothom sigui perfecte. Jo sóc molt perfeccionista. Massa. O sigui, angoixadament perfeccionista. De fet... Crec que la carta 19 es diu l'autoexigència. Amb això t'ho dic tot.
I tant, tota una declaració d'intencions.
I jo he pretès durant molt temps que tothom fes com jo. Que tothom es fes les seves llistes de prioritats, que complissin els terminis d'entrega i de lliurament de les feines a la feina. Oh, no!
I això és impossible.
Deixem que flueixin les coses. I tot i així, la teoria me la sé.
Però després del dia a dia
és
molt complicat.
És molt dur, eh?
I tant, és molt difícil.
Sí, sí.
Escolta, i parla'ns de precisament aquesta presentació, no?, que fareu al Taulí, acompanyada també del periodista d'en Xavi Coral i també de la doctora Montserrat Bosque.
Amb el Xavi...
T'has buscat unes bones aliances,
home,
eh?
Home, és que si ho feia gran, ho feia bé. Perquè sóc tan autoexigent que ho havia de fer bé. Llavors, el que... Amb el Xavi vam... Vam coincidir a TV3, vaig tenir la gran fortuna de poder fer les pràctiques de la carrera de periodisme a TV3 l'any 98, 97-98, i de poder-m'hi quedar a treballar un bon temps, no? Uns quants anys. I vam fer equip amb el Xavi, i era un equip molt petit, i a més treballàvem de nit, i això uneix molt més encara.
I tant, aquelles guàrdies, no? A les
érem els últims a plegar de la tele, no? Cap a les 2 de la matinada. I fèiem aquell horari com raro, no? I ens va tocar cobrir, per exemple, me'n recordo, un any que la banda terrorista ETA va declarar una treva unilateral i ens va... estàvem el Xavi i jo sols a la redacció. I això uneix molt.
Home, ja m'imagino.
I quan li vaig demanar si em volia acompanyar, doncs no ho va dubtar en cap moment.
I que bonic que encara t'acompanyi, no?
Home,
després d'aquelles nits a la redacció. Doncs
i la
ara,
doctora Bosque
llibre...
hi havia de ser perquè aquest llibre no seria possible sense ella. Perquè jo tinc moltes converses amb ella. Ella coneix molt millor la meva mare que jo, encara. Van anar juntes des de primària fins que el dia que es va morir. O sigui, ho han fet tot juntes. Pensa que el seu fill i jo ens portem 3 dies, el Roger amb el seu fill gran. I amb això t'ho dic tot. I ella hi havia de ser, perquè la coneix com a persona, la coneix com a professional, em coneix a mi i m'ha acompanyat en aquest dol que mai acabes de tancar.
Sí, perquè jo crec que aquest buit, no?, sempre hi serà present.
Sí, però
Sense tant dolor, no?
Exacte.
Sense tristesa.
Sense ràbia.
Sense ràbia.
Jo crec que la tristesa no marxa mai. Saps aquella cançó de In the Shallow, no?, que diu a la superfície d'aquella pel·lícula Star is Born, Nació una estrella o algo així?
Sí, que diu, la Lady Gaga,
exacte,
no?
Exacte, que estàs a la superfície, doncs aquesta sempre hi és, no? La tristesa sempre hi és. Què passa? Que hi ha dies que la tens allà, latent, i hi ha dies que et surt i plores.
I no passa res.
En el llibre explico moltes anècdotes, de moments d'aquests, però treus la ràbia, no? Dius, ei... No, ja no cal estar enfadat.
Sí, perquè és una emoció que no cal, no? Doncs tenir-la ja eternament, sentir-la. Ara que deies, ets molt autoexigent, has escrit i reescrit molt aquestes cartes, sí? Quant de temps has dedicat també?
Des que vaig decidir que ho convertiria en un llibre, doncs potser un parell d'anys. Pensa que m'ho he fet tot jo, és a dir, aquí...
Per aquí la feina de periodista, m'imagino,
sí, sí,
no?
Sí.
I multitasking.
Però que a mi m'encanta escriure, sí. I m'ha servit també, doncs mira, en un moment de l'adolescència dels nens, sí, per exemple, m'ha servit com a punt de fuga, de tancar-me en el despatx a casa i escriure, sí, de si un dia arribava trista per algun motiu de la feina o perquè alguna cosa no m'havia sortit bé, escriure... O quan vaig tenir el Covid, que el vaig tenir fa molt poc, el vaig tenir, no l'havia agafat fins el 25 d'octubre del 22.
Imagina't.
Sí, vaig ser de, les, ja, de les últimes, val? I aquell també vaig escriure. I em va fer pensar molt tenir la Covid, també. Perquè potser havia jutjat malament a la gent que l'havia tingut. Potser havia dit, és que aquests no ho han fet bé. No s'han posat la mascareta.
Veus? No hem de...
No hem de jutjar.
Jutjar, no. Clar... Per acabar, doncs, suposo que també Cartes a la mare és una manera de recordar-la, de tenir-la sempre present, no?
Sí.
De no oblidar, segons quins...
Sí, com
no,
allò de la pel·lícula de Coco, no? Que estaran presents mentre no els oblidem. Doncs pues és així, a mi m'ha fet plorar molt aquella pel·li. Mira, és una manera de fer-li un homenatge. És una manera, per mi, de fer una teràpia brutal. És una manera d'intentar ajudar a gent que es pot trobar igual ara, en un futur, o que s'hi ha trobat. És una manera... de valorar diferent la vida. I jo sempre dic que és un llibre molt fàcil de llegir, que te'l pots llegir de cop, però que jo no ho recomano. Jo recomano llegir una carta i pensar.
Exacte, des d'aquí, aquesta reivindicació.
Sí.
Els nostres oients també hem de, doncs això, gaudir de les coses, amb el temps que es necessiten. Deixem aquesta rapidesa, immediatesa. Moltes gràcies, Txell.
Gràcies a tu, Raquel.
Recordem l'horari, o sigui, serà la presentació al Taulí dilluns, a quina hora?
A les 7 estem a tope ja de gent. Estic superfeliç, o sigui, la gent de l'hospital, antics companys, els meus amics i amigues, la família... Gent que no veig fa segles, els trobaré allà. I també deixa'm fer un agraïment abans d'acabar.
Sí.
Sobretot al meu marit i als meus fills, perquè acompanyar algú que està fent un dol és molt dur, i ho han fet i han aguantat estoicament. I a tota la gent, totes les meves amigues que han apostat per això, perquè doncs no puc deixar de nombrar-les, i deixa'm-ho fer molt ràpid.
I tant, vinga, però vull que fes aquest petit homenatge.
Al meu germà, per suposat, perquè... Sé que també és dur per ell,
sí,
perquè també ho ha passat. Ja he citat a la Bosca, ja he citat a la Natàlia, ja he citat a la Magda, però també l'Eva, des de la distància, la meva millor amiga, que jo crec que ara ens està escoltant des del sud de França, que està treballant allà, però també la Noé, la Carme, la Dolors, la Pilar, la Marta, la Núria, el Llorenç, el Litus, la Bàrbara, l'Anna, tot l'equip del meu despatx que m'han aguantat cada dia les meves històries, i la Mireia també, companya de taula, com aquell qui diu, que m'ha aconsellat amb tot. És que no pot... És que això no seria possible sense ells. I els mitjans d'aquesta ciutat que us heu portat increïblement. Visca el periodisme local.
Visca la proximitat, el periodisme de quilòmetre zero, i això vol dir també, Txell, que t'estima molta gent, igual que la teva mare. I a la vida, al final, això és el que queda, eh?
Només que sigui la meitat de bona persona que ella, estaré contenta.
Segur que sí.
Gràcies,
Raquel. Una
abraçada,
que vagi molt bé.
Petonàs.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something?
In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. Sometimes I fear myself.